Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope amb la prèvia d'una molt interessant jornada de Lliga. Busquem les notícies del dia, que n'hi ha moltes. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bé, Vallori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Demà, Barça-Celta, la 13a jornada de la Lliga Santander.
A les 9 de la nit, al Camp Nou, un Barça que busca, atenció, la primera victòria en una setmana de 3 partits. Els de Valverde entrenen a 2 de 7, 18:30, amb el dubte de si Luis Suárez es recupera de la lesió al sol i de la cama dreta.
Òscar García s'estrena amb el Celta al Camp Nou.
En la primera aventura en un equip de la Lliga Santander, Òscar, recordo, agafa el Celta en zona de descens, 9 punts, a 2 de la permanència. De cara al partit de demà, Rafinha es baixa per lesió. Denis Suárez apunta a l'11.
Dani Olmo, convocat amb l'absoluta d'Espanya.
Pels últims partits de classificació per l'Eurocopa davant Malta i Romania, respectivament, a la llista del seleccionador Robert Moreno, només hi ha un futbolista del Barça, Sergio Busquets.
El Real Madrid continua el misteri amb Bale i James.
Perquè diu Zinedine Zidane que no estan lesionats, però també assegura que no estan disponibles. El conjunt blanc visita demà Ipurua a 2 de 7, 18:30, per enfrontar-se a l'Eibar.
L'Espanyol classificat pels setzens de final de l'Europa League.
Classificació matemàtica gràcies a la golejada 6-0 davant el Ludogorets i l'empat sense gols entre el Ferencváros i el Xesca de Moscou. Propera estació per l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid el diumenge al Metropolitano.
Avui Girona-Tenerife per obrir la 15a jornada segona.
La jornada de la Lliga Smart Bank. El Girona arrenca de Z amb 20 punts, a 2 de la promoció d'ascens i a 4 de l'ascens directe. El Tenerife és 17è per baixa de la classificació amb 14 punts, els mateixos que el primer equip en zona de descens.
Atenció, Atlètic de Madrid-Barça als quarts de final de la Champions femenina.
L'anada jugarà a Madrid el 24 o el 25 de març i la tornada a Barcelona l'1 o el 2 d'abril. Atenció, si el Barça guanya a semifinals, s'enfrontaria al vencedor del Glasgow City-Wolfsburg.
El Barça de bàsquet juga avui a Eurolliga Kaunas.
A les 7 de la tarda i a la 7a jornada de la competició davant els Alguiris, el conjunt blaugrana vol deixar enrere aquesta primera derrota de la temporada a Europa en una pista on, recordo, ja han perdut el Real Madrid i el Fenerbahçe.
S'acaba una ratxa històrica a la Lliga Femenina de Waterpolo.
Per part del Club Natació Sabadell, torna a perdre un partit de competició domèstica 9 anys i mig després. El Butxí, el Club Natació Mataró, que va guanyar la piscina de Can Llong per 8-10.
I Terrassa, que organitzarà el Mundial Femení d'Hockey Herba del 2022.
Juntament amb la localitat holandesa d'Amstelveen. Aquesta candidatura conjunta pren el relleu de Londres, que va acollir l'última Copa del Món 2018. És la tercera vegada que Espanya organitza un Mundial d'Hockey Herba.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Petón i el Dagoberto Escorcia i quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope.
Enquestes que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social Twitter. Atenció que avui tenim sorteig.
Sí.
Entrada doble per anar demà acompanyat o acompanyada a l'estadi al Camp Nou, al Barça-Celta de les 9 de la nit. Precisament preguntem per què creieu que farà el Barça demà. Tres opcions. Guanyar jugant bé, guanyar jugant malament o tornant-s'ho a pagar. El Barça ve de perdre al Ciutat de València, no riguis, Vallori. D'empatar a la Champions davant l'Eslàvia de Praga. Demà Barça-Celta. Opció més votada, 54% dels vots, guanyar jugant malament.
Puta mia.
El 30% guanyar jugant bé i el 16% pensa que tornar a ensopegar. Quan vols fer el sorteig?
Cap al final del programa.
Cap al final del programa. Sí. Heu d'escoltar sempre, eh? Sí. Dilluns a divendres, 3 i 5, 16 hores, però al final del programa, no?
Sí.
Molt bé. Passem pàgina. Espanyol. Enquesta Espanyol. Pregunta Espanyol amb una entrada doble pel proper partit a casa. Ara en té dos, de seguit. Són Getafe i Osasuna. Comencem a sortejar una entrada per l'Espanyol Getafe. Pensem, o què penseu, o què creieu que farà l'Espanyol al Metropolitano. És a dir, creieu que l'Espanyol puntuarà sí o no? Aquí jo crec que hi ha una inèrcia després del 6-0 d'ahir, perquè el rival és complicat, l'Espanyol en zona de descens. Majoritàriament, la parròquia del programa pensa que l'Espanyol puntuarà. 59% de les respostes així ho entenen, el 41% pensa que no puntuarà davant l'Atlético de Simeone. Recordeu, Esports Cope, ens seguiu, opineu, podeu guanyar, entrades per l'Espanyol, pel Barça. Tenim de tot, Vallori. Tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. El Manu Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports Cope.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
És veritat que el Ludogorets segurament no té nivell de primera divisió espanyola. És veritat que l'Espanyol se li va posar el partit de cara molt ràpid amb el gol al minut 4 i amb les dues expulsions que van deixar amb 9 futbolistes al rival als 35 minuts de partit, però 6 gols són 6 gols. És un bon festival que s'ha de saber canalitzar per transportar aquesta energia positiva que l'Espanyol exhibeix a Europa a la Lliga. El contrast és evident. Classificats ja pels setzents de final de l'Europa League, que manca de 2 jornades pel final de la Lligueta, però penúltims a la Lliga. 6 gols ahir al Ludogorets, 6 gols porta l'Espanyol en 12 partits a la Lliga. I diumenge, prova de fortalesa al Metropolitano davant un Atlètic de Madrid que tampoc està per tirar coets.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem. Avui arrenca la jornada 13, primera divisió, amb el partit d'un dels 3 co-líders. Avui tenim a partir de les 9 Reial Societat Leganés, demà a 6:45 a l'Eibar Reial Madrid, a les 9 al Barça Celta del Camp Nou i atenció diumenge que tenim a les 4 de la tarda Atlètic de Madrid Espanyol i també el diumenge un sempre interessant derbi andalús a partir de les 9 Betis Sevilla per tancar la jornada. Obrim amb l'última hora del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça que ve de perdre en Lliga al camp de Llevant, ve d'empatar la Champions davant l'Eslàvia, per tant, el partit de demà té pressió.
Sí, és un partit molt important després d'aquestes dues marejades, després d'aquestes dues ensopegades. Malgrat que el Barça es manté com a líder en les dues competicions, tant en Lliga com en Champions, és important que l'equip canviï aquesta dinàmica i que deixi bones sensacions, tenint en compte que després venen 15 dies sense futbol per l'aturada per seleccions.
Arriba Luis Suárez al partit de demà?
És el gran dubte. Estem pendents, sobretot estarem pendents d'ell a la sessió de la tarda. Manté opcions a ser demà a la convocatòria, d'estar disponible. Valverde va desvetllar que podria estar recuperat perquè aquest cop la lesió al soli de la cama dreta és lleu. Es provarà l'Uruguai a l'entrenament d'aquesta tarda i si té bones sensacions entrarà a la convocatòria una setmana després de lesionar-se i de perdre's aquest últim partit de dimarts contra l'Eslàvia de Praga. De fet, hi ha una pista, que és que em diuen des d'Uruguai que la selecció espera poder comptar amb Luis Suárez pels compromisos internacionals de la setmana que ve. És a dir, està a la llista d'Òscar Tabárez, està a la llista del seleccionador, tot i que la convocatòria encara no és oficial, ho serà d'agrada les properes hores, i això doncs, ens convida a pensar que possiblement avui podria rebre l'alta mèdica si és que ha parlat amb Tabárez i el seleccionador, com també ell, el té a la convocatòria provisional a l'espera d'aquesta tarda sigui oficial. Per tant, pendents de Luis Suárez, no hi serà la convocatòria de Valverde, segur, Jordi Alba, és baixa per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. La lesió d'Alba li obre les portes a Júnior, que ha vist els dos últims partits des de la grada, tant al Ciutat de València com aquest dimarts en Lliga de Campions. També s'espera el retorn d'Artur Melo, que va quedar-se entre els descartats. Avui, de fet, tindrem l'oportunitat de preguntar-li a Valverde per què l'ha deixat fora en 2 ocasions, el brasiler en una setmana, si és una decisió tècnica o bé que arrossegava molèsties o problemes físics. El tècnic parlarà mitja hora més tard del que és habitual en la prèvia els divendres. Avui compareixerà a partir de 6:45 i una hora després serà l'entrenament a 6:45, on, sobretot, com et deia, estarem pendents de Luis Suárez.
Doncs vinga, demano la Loto Chingurri. Tinc ganes de veure si està a la teva alineació júnior o no i si està Artur a l'11 inicial o continua Arturo Vidal.
I són els dos. Però t'he de dir que tinc molts dubtes en la Loto Chingurri. Jo aposto per Ter Stegen en porteria, Semedo, Piqué, Lenglet i Júnior en defensa, tot i que és veritat que quan Jordi Alba no ha jugat, com al Ciutat de València, o quan s'ha lesionat, Valverde ha apostat per donar entrada a Sergio Roberto i canviar Semedo al lateral portuguès i posar-lo a la banda esquerra, però crec que ja seria senyalar molt a Júnior si el torna a deixar a la grada o si el torna a deixar a la banqueta. Per tant, jo aposto per la titularitat de l'hispano-domínica. Al mig del camp haurem de veure com està Busquets del virus estomacal, sí. Tot i que el dia següent doncs, va poder anar a entrenar, per tant hauria d'estar recuperat, així que el mantinc al migcampista. Amb Artur i De Jong, De Jong ha estat sempre titular excepte un partit, és el migcampista que més minuts ha disputat, i a dalt Messi, Griezmann segur, i la tercera plaça tinc dubtes, perquè Arturo Vidal és veritat que ha estat titular en els tres últims partits, però jo li dono una altra oportunitat a Dembélé.
A Dembélé?
Sí. Mm-hmm.
I no poses a Luis Suárez a l'11?
No. Jo crec que Luis Suárez podria rebre l'alta mèdica, però que Valverde, que està actuant amb una política de risc zero, de no córrer riscos innecessaris amb els jugadors que surten de lesió, que acaben de rebre l'alta mèdica, si el convoca el tindrà a la banqueta i en tot cas jugarà uns minuts a la segona part, però veig difícil que l'Uruguai ja sigui titular.
Perfecte, doncs ens expliques tot el que passa a la Ciutat Esportiva durant la tarda, que vagi molt bé.
Perfecte, fins ara.
Un dels grans al·licients del partit de demà serà veure Òscar García debutar a la banqueta del Celta, precisament a l'estadi del Camp Nou. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. No ha volgut donar pista sobre quins jugadors seran titulars i tampoc sobre el sistema de joc. El que sí que ha fet és lamentar que en només 3 dies no ha pogut treballar en tots els conceptes que voldria i espera fer-ho a l'aturada de seleccions. Tot i això, està feliç de debutar a Barcelona.
Nunca imaginé debutar en el Camp Nou como entrenador. Siempre he estado entrenando fuera, pero bueno, el calendario ha venido así y es un sitio muy especial para mí porque he pasado más de media vida o tres cuartos de vida allí.
Óscar García espera un Barça que voldrà revertir les males sensacions. Això deia sobre l'actual equip de Valverde.
Esta temporada para mí la mayor diferencia es De Jong, que es un jugador, un mediocampista diferente a lo que había. A veces puede jugar en la posición de Busquets, puede jugar por delante. Yo creo que es un grandísimo fichaje que ha hecho el Barça. También está Griezmann, que es un jugador que aporta también, puede aportar cosas diferentes, con mucha movilidad, mucho trabajo, pero no me sorprende o no creo que esté jugando muy diferente a lo que hacía ya el año pasado.
L'entrenador del Celta veu en els seus jugadors un equip amb ganes de lluitar i espera que al Camp Nou puguin recuperar la confiança en ells mateixos.
Doncs anem cap a Vigo. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, es curioso y tiene su morbo, que precisamente el debut de Óscar García en la banqueta del Celta tenga que ser en el Camp Nou,
Bueno, cosas bonitas que tiene el fútbol, que últimamente criticamos casi todo mucho, que si el VAR, que si el equipo, que si no funciona, que si destituyes, que bueno, pues algo bonito teníamos que tener estos días y qué mejor que tener esta opción en este caso para el nuevo entrenador del Celta que debutar en la que durante tantos años fue su casa como en este caso el Camp Nou.
Oye, ¿cómo ha caído ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Está la gente ilusionada? ¿Genera dudas? ¿Cómo ha caído Óscar?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay un poco de todo en general, ¿no? Si tuviese que poner un porcentaje encima de la mesa ahora que estamos hablando, pues yo diría que en torno a un 70-30, ¿no? El 70% del celtismo que cree que es un entrenador que puede aportarle muchas cosas por esa filosofía Barça, ¿no? Que tan buenos resultados ha dado aquí en los últimos años. Y ese 30% restante que tiene ciertas dudas, porque es verdad que es un entrenador que ha demostrado tener buena mano en varios equipos y en varias ligas, pero también es verdad que en España no tiene experiencia y que ha estado en ligas, no sé si mal llamadas en este caso menores, ¿no? Como el caso de Israel, el caso de Austria, donde ha conseguido títulos. Es verdad que también estuvo, por ejemplo, en Inglaterra. En ese sentido hay ciertas dudas, pero yo creo que es un entrenador que por su forma de trabajar y por su forma de entender el fútbol, yo estoy pensando, estoy por la labor de pensar que puede ser un técnico que le pueda aportar mucho a este Celta.
Hombre, el Celta tiene un plantel, una plantilla con mucha calidad, Santi, y la filosofía de Óscar, bueno, lo que tú decías, es filosofía Barça, o sea que va a poner al equipo a jugar bien al fútbol, seguro, vamos. Otra cosa es que luego los resultados acompañen más o menos, pero yo creo que vamos a ver un Celta que va a jugar bien, ¿eh?
Exacto, yo creo que así de antemano podemos decir que Óscar, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, sin duda, porque apenas lleva 3 días entrenando, la filosofía Barça yo creo que tiene mucho que aportar a este equipo, porque en años anteriores ya ha dado buen resultado, ¿no? De la mano, sin ir más lejos, de Luis Enrique. Unzué, es verdad que tuvo más problemas, pero se vieron algunas cosas, se vieron algunos progresos. El problema que va a tener el nuevo entrenador, Joan, es que los jugadores que no están dando el nivel, que hay jugadores que llegaron el pasado verano con la vitola de grandes superestrellas, porque vienen, algunos de ellos, el caso de Rafinha, de Denis, de equipos pues buenísimos, ¿no? De equipos top mundial, como es el caso del Barça, y que han llegado aquí, que de momento no han acabado de explotar, no han acabado de demostrar todo ese potencial que se les presupone, ¿no? O que se les espera. Yo creo que cuando veamos esa conjunción de un entrenador con un proyecto de fútbol muy claro, que se puede adecuar mucho más a lo que estaba haciendo el Celta en estos últimos años, con Luis Enrique, con Berizzo y con otros entrenadores, y los propios futbolistas saquen todo ese fútbol que llevan dentro, yo creo que va a empezar a llegar el fútbol a Balaídos, y estoy convencido de que con el buen fútbol llegarán además los buenos resultados.
Que falta hacen, porque lleva el Celta 4 derrotas consecutivas, si no me equivoco, y está en descenso ahora mismo. Rafinha está lesionado, ¿no, Santi?
Sí, Rafinha no viaja, Rafinha está lesionado, lleva varias jornadas alejado de los terrenos de juego. Rafinha es uno de los que no acaba de explotar aquí en Vigo, es un jugador con un talento que no voy a descubrir yo, porque lo sabe ya todo el mundo, pero desde que llegó ha vuelto a tener varios problemas de lesiones, no lesiones importantes, ¿no? Estamos hablando de problemas físicos, pero que están impidiendo que el brasileño tenga esa continuidad tan necesaria, primero para Fran Escribá, que apenas pudo contar con él, y ahora seguro que en lo sucesivo para Óscar García Junyent.
¿Y Denis, crees que va a ser titular mañana o qué?
Yo creo que Denis va a ser titular. Es verdad que no le está acompañando la suerte, que no está en su mejor pico de forma en las últimas semanas. Ojo, para ser justos con Denis, empezó la temporada de forma sensacional. Y yo creo que hasta que marcó el gol del empate en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, si no me equivoco, lo digo de memoria, jornada 3 o jornada 4, fue sin duda, si no el más destacado, uno de los jugadores más destacados de este Celta. Pero es verdad que desde entonces ha ido cuesta abajo y sin frenos. Se le nota además falto de confianza. Yo creo que físicamente más o menos está bien, pero le noto falto de confianza. Los resultados no acaban de acompañar. Se le ha pitado alguna vez incluso en Balaídos, y necesitamos también evidentemente aquí en Vigo la mejor versión de un futbolista que, respondiendo a tu pregunta, yo si me tuviese que jugar algo de dinero, que no me gusta, no soy muy dado a eso, si me tuviese que jugar algo de dinero contigo, Jan, yo diría que mañana Denis Suárez es titular en el Cano.
Bueno, ojalá, porque es siempre un gusto verle. A ver, un posible 11, Santi, y cerramos.
Madre mía, me lo pones difícil, ¿eh? Porque con un nuevo entrenador y que se ha cerrado a cal y canto estos días en Amadroa y en Balaídos, a ver, yo apostaría por, porque tengo hasta la duda de la portería, yo creo que va a seguir siendo Rubén Blanco el portero titular, apuesto por Hugo Mayo, Aidó Araujo y Olaza Oyunca en defensa, Olaza Oyunca evidentemente en el lateral izquierdo. Yo creo que mañana puede ser un centro del campo con mucha fuerza, ¿no? Un centro del campo con futbolistas que puedan aportar sobre todo esa garra que, por ejemplo, le vimos el otro día, sin ir más lejos, al Slavia de Praga, que tan buen resultado le dio además al conjunto checo. Yo apostaría por Okai, por Lobotka y por Fran Beltrán, y a partir de ahí ya me surgen más dudas. Yo apuesto por Yago Denis en los costados, con un 4-3-3, con un pequeño cambio de sistema, y arriba el Toro Fernández. Recuerdo también que no está Santi Mina, que no está Bobby, que no está Kevin, que no está Rafinha. Tiene también bajas muy significativas, Óscar, para confeccionar un equipo de garantías para mañana.
Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, adiós.
El VAR es decisivo para el resultado, Berti o falso, como tener un buen seguro. Por eso elige Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Notícia d'aquest matí, la llista de la selecció espanyola pels dos darrers partits de classificació per l'Euro 2020 contra Malta a Cádiz i contra Romania a Madrid al Metropolitano. Una llista que ha donat el seleccionador Robert Moreno de forma molt original des del Museu del Prado. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
I la gran notícia d'aquesta llista és la presència de Dani Olmo.
Sí, jugador terrassenc de 21 anys que va passar per la cantera de l'Espanyol, amb 9 anys va marxar al Barça i després de 7 temporades de Blaugrana va decidir marxar a Croàcia encara en edat juvenil, debutant a la primera croata amb només 16 anys al Dinamo de Zagreb, el seu actual club. 4 anys després, Robert Moreno el crida a la selecció espanyola i així li ha donat la benvinguda.
El Dani Olmo és un jugador que està fent molt bé, ho està fent molt bé a la seva lliga, però sobretot ho està fent molt bé a la Lliga Campions, que és el que dona la verdadera mida d'un jugador, perquè la Lliga Croata al final no és el nivell que pot tenir l'Espanyola. Estem molt contents de com ho va fer l'Europeu i creiem que, bueno, és una incorporació que ens dona recursos, es dona més coses i estem molt contents que estigui amb nosaltres.
Espera't, que me'n vaig cap a Zagreb per saludar el pare de la criatura, el Miguel Olmo. Miguel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, primer, com estàs tu?
Feliç. No puc estar feliç i orgullós, no puc estar d'altra manera.
I el Dani?
I el Dani molt content, lògicament. Quan ha sortit de l'entrenament l'estàvem esperant i la seva cara era un reflex de com se sentia, no? Crec que és el gran premi a tot l'esforç que ha fet des del silenci, des del dia a dia, per arribar on avui ha arribat, no? I és evident que ell és conscient, més que ningú, de que això no només és un pas més, però és un pas molt maco, molt bonic i a dia d'avui molt gran.
Uh-huh. Ho veieu molt a prop o no? Perquè ell és una peça molt important a la Sub-21, ell havia entrat ja per llistes, ho veieu ja a tocar o no deixa de sorprendre?
Jo crec que el millor en aquestes situacions que no depenen de tu és no pensar-hi gaire i no fer cabales ni fer números. Ell sabia que estava treballant bé i es trobava en un bon nivell, ho estava fent bé a la Lliga Croata, que és evident que no té la mateixa repercussió que una de les 5 grans lligues, però després el seu paper a la Champions és determinant per al bon moment que està travessant Dinamo ara mateix i no pensàvem, realment no pensàvem perquè és la millor manera. Ell se sentia molt responsabilitat, molt responsabilitzat del paper que tenia la Sub-21, sent el capità i sent un dels referents i molt feliç de tenir aquest paper determinant, no? Però és evident que un treballa per grans reptes, no? I el poder estar a la llista de l'absoluta, sens dubte, és un repte assolit, a més, amb molt de treball, amb molt d'esforç. És un gran premi, sens dubte.
Mm-hmm. Teniu aquesta sensació de que és més complicat estar a la Lliga Croata que si estés a la Lliga Espanyola o si estés a una lliga com la Premier League, per exemple, Miquel?
Bueno, jo no és que cregui que és una sensació només, és una realitat, és una lliga menor respecte a les 5 grans, és una lliga que té molt menys repercussió i que has de fer les coses molt, molt bé perquè tingui ressò amb el nostre país, no? Però en qualsevol cas era una situació que nosaltres assolíem, no? Vàrem voler sortir precisament per continuar progressant en la carrera del Dani, no va ser possible i vam assumir aquesta nova temporada com un nou repte, no? Sempre hem volgut mirar cap endavant, creiem que és la millor manera de funcionar i de treballar, i el Dani, bueno, tenia amb el seu horitzó l'objectiu de fer mèrits per ser a la llista que avui ha estat.
Acabo de seguida, Miguel. Teníem tots la sensació de que aquest estiu deixaria el Dinamo i faria el salt a una lliga més potent. Què va passar al final que no es va produir aquesta situació?
Aquesta sensació també la tenia jo i la tenia tot l'entorn del Dani. Al final, l'únic que va passar és que aquells clubs que es van posar en contacte amb Dinamo no van arribar a una entesa. És veritat que potser esperàvem molt més moviment, però quan no és prioritat en un club marxar per tenir un paper secundari moltes vegades són decisions que comprometen d'alguna manera la progressió dels jugadors. I aquí Dani se sent estimat, se sent volgut. El Dinamo jugava a la Champions i també era un objectiu per Dani. Per què no jugar a la Champions amb Dinamo? Aquí som i avui recollim el premi a aquestes decisions, sobretot sobretot el Dani, que ha tingut una trajectòria no fàcil, prenent decisions a la vida que molta gent no comprenia i que avui, d'alguna manera, tenen una resposta al treball d'un nano que tenia un somni i avui ha complert una part d'aquest somni.
Sí, sí, decisions difícils com deixar el Barça en el seu moment. L'última, ara sí, Miguel, aquest hivern poden passar coses o ja el Dani es planteja fer la temporada sencera al Dinamo?
No ho sé. No ho sé, perquè aquestes coses, de veritat, Joan, no depenen de nosaltres. Llavors, no podem decidir sobre situacions que comporten a terceres persones. Nosaltres el que hem de fer és treballar i el Dani el que s'ha de preocupar és d'aquelles coses que depenen d'ell i és oferir un rendiment gran al Dinamo i quan vagi a la selecció demostrar que té capacitat, qualitat i nivell per continuar-hi.
De moment, a gaudir del moment. Felicitats, estem contents. Miguel Olmo, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs Dani Olmo, Sílvia, està a la convocatòria de la selecció espanyola absoluta. Qui no està de moment és Ansu Fati.
No, perquè està amb la sub-21, segona convocatòria per Ansu Fati, després que fa unes setmanes el van cridar per la lesió de Carles Pérez. De moment, amb 17 anys, el de Guinea-Bissau segueix a la sub-21, però atenció, perquè Robert Moreno no ha descartat que pugui anar a l'Eurocopa l'estiu que ve.
Bueno, es un jugador que está en prelista, ahora no está aquí con nosotros, pero es un jugador español, susceptible de ser seleccionado. Sí, ¿por qué no? Os vuelvo a decir, estamos abiertos a todo. Es decir, puede ser que haya jugadores que no estén en esta, que estén en la de marzo, que será un poco banco de prueba para la Eurocopa, o gente que ahora de repente no está dando un rendimiento altísimo, que lo empiece a dar y le coma la tostada a otro.
Acabem amb el repàs de la llista de l'absoluta. Robert Moreno, del Barça, només porta Sergio Busquets perquè Jordi Alba cau per lesió i Sergi Roberto segueix sense comptar. Tornen a la llista Alcácer, Morata i Gallà, a més de la novetat de Dani Olmo. A la sub-21, Luis de la Fuente continua comptant amb Ansu Fati, no torna Carles Pérez, però del Barça també van el porter Iñaki Peña, el central Jorge Cuenca i el davanter Abel Ruiz, de l'Espanyol, Pedrosa i Pol Lozano. La sub-21 juga contra Macedònia i Israel.
Recuperem el fil de l'actualitat de la Lliga per parlar del Real Madrid, que juga el seu partit demà a la tarda, com us deia, a partir de 6:45, Eibar-Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Al Madrid li continuen donant voltes a les situacions de James i de Bale.
Sí, perquè avui el domini del llenguatge li ha tornat a jugar una mala passada a Zidane. Es preveia una roda de premsa tranquil·la, es preveien moltes preguntes sobre Rodrigo, però clar, l'evidència és l'evidència. Bale, que no ha jugat amb el Madrid des que va tornar amb Gales, tornarà a la convocatòria de Gales i jugarà molt probablement amb Gales classificació per l'Eurocopa. La frase que aixeca la polèmica és la del tècnic blanc intentant explicar la situació del galès i també la del colombià James.
No estan disponibles, lesionados no. No están disponibles en el sentido que están en el campo, ¿sabes? No, pero no están disponibles para jugar. Y luego lo de la selección, no, van a ir con la selección. Y yo no y además no quiero hacer nada.
¿No están lesionados ninguno de los dos?
No, ahora no están disponibles en el sentido que en el campo han hecho algo. O pero sea, no están preparados para jugar mañana, si te refieres a...
Sí, pero por un problema físico, evidentemente.
Bueno,
o porque no, tú no les llevas porque...
No están disponibles porque no han entrenado con equipo, tú lo sabes, además.
No estan lesionats, però tampoc estan disponibles. És l'embolic de la roda de premsa d'avui de Zidane que ha volgut rebaixar l'eufòria envers la figura de Rodrigo Goix.
No, nada de todo eso. Porque al final somos, y voy a repetir, somos 25 jugadores y yo tengo 25 titulares. Cada partido tenemos que elegir y es lo que voy a hacer siempre.
Demà a 6:00, desplaçament a Ipurua, al camp del Eibar. M'ensumo banqueta per Rodrigo i titularitat per Lucas Vázquez.
De seguida el debat Esports Cope.
Diumenge 24 de novembre participa la 96a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Cacaulat, Freedom, CaixaBank, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Rabbit, Hyundai i la grossa de cap d'any. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno en dos models, d'home i de dona. Diumenge 24 de novembre, corre a la Jean Buen.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Jo, per exemple, no seria partidari, com la gent amb l'estómac sempre diu, de cessar l'entrenador quan hi ha un o dos resultats dolents, no?
Toni Freixa, moltes gràcies. Una abraçada, seguim parlant.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara obrim debat Esports Cope a les 3 i 35 minuts de la tarda amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, i avui ens acompanya també el Dagoberto Escorcia. Hola, Dago, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda. Buena tarda. Os quiero preguntar por el grado de preocupación que tenéis con vuestros respectivos equipos. Ya te escuché ayer, Petón, a las 8:30, bueno, en el partido y ayer también, que estabas preocupado con tu Atlético de Madrid.
Hombre, claro. Y ahora escucharé a Dagoberto decir que está muy preocupado con el Barça.
No, eso ya veremos.
Bueno, es verdad. Era porque me anticipo, qué bobo. En el caso del Atlético de Madrid es que es evidente, porque padece una enfermedad desconocida, rarísima, que yo no había visto, creo, en ningún equipo, mucho menos en el Atleti, y mucho menos en el Atleti del Cholo Simeone. Y es que decide dimitir de los primeros 45 minutos de juego. Sí. No se presenta y empieza a jugar en la segunda parte. Entonces, hace una presencia de sombras, que a lo mejor que te puede suceder es que sea empate a cero, y a partir de ahí lo que venga, pero habitualmente ni siquiera es empate a cero.
Sí, sí.
O sea que estoy preocupado, sí.
Es verdad, Dago, que si en el Atlético de Madrid algo era innegociable, en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone era la intensidad, y es verdad que esta temporada estamos viendo un equipo no tan intenso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero a mí no estoy tan preocupado, ni por la del Atlético de Madrid, ni por la del Barça, ¿no? O sea, yo creo que son equipos, tú, Joan, que llevan muchos años aquí también, como yo, si recurrimos a nuestra experiencia, recordaremos que la mayoría de entrenadores que ha tenido tanto el Barça como el Atlético de Madrid siempre han dicho que querían que sus equipos llegaran bien preparados al mes de febrero y no en diciembre, salvo que jugaran el Mundialito de Clubes. En un año en el que el Barcelona, por ejemplo, ya me refiero al Barcelona, no ha tenido una pretemporada buena, creo que no es motivo de preocupación que a estas alturas sigan líderes en la Champions, sean líderes en la Liga, y que es verdad que el juego no es lo más vistoso, el juego no es lo más bello que hayamos visto, pero es una consecuencia de esa pretemporada. Pero a mí me gustaría que este Barcelona, que es muy criticado actualmente, tenga la mejor forma posible en el mes de febrero, de cara a cuando se define todo en las competiciones.
Lo que tiene que ver con el Barça, el planteamiento de Dagoberto es razonable. Como mínimo, a mí me lleva la duda, es decir, pues puede ser. En el Atlético de Madrid no encuentro una respuesta, ni la encuentran los futbolistas, ni la encuentra el entrenador, como decía él mismo al acabar el partido de Leverkusen. No sabe por qué está pasando eso, y eso es lo malo, que cuando no sabes por qué está pasando, tienes un problema. No sabe por qué el equipo reiteradamente no entra bien a los partidos y pasa 45 minutos sin activarse. Que eso no tiene que ver con los diferentes ciclos por los que atraviesan los equipos, porque la segunda parte es mucho mejor que el rival e intenta hacer en 45 lo que no había hecho en los 45 anteriores, ¿no? Es otra cosa.
Oye, ¿creéis que hoy en día colgamos la palabra crisis, tanto en el Barça como en el Madrid, también pasa, como en el Atlético de Madrid, con demasiada facilidad? O sea, dos malos resultados es crisis, luego ganas un partido y ya la crisis desaparece. ¿Va muy barata la palabra crisis hoy en día?
Yo creo que sí. La verdad es que en esto yo creo que el periodismo está juzgando muy, muy fino todas las actuaciones de los equipos, ¿no? Me gustó el otro día un periodista francés que le pregunta a Zidane, ¿esta victoria le puede dar un alivio? Y Zidane dice, no, alivio, aquí nunca hay alivio. O sea, aquí o ganas o ya estás en crisis, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que medirnos un poco. Quizás es todo lo que nos está mostrando esta sociedad, que estamos en un momento de indefinición de todas las cosas, pero a mí no me gusta decirle a un equipo que va líder, repito, en Champions y en la Liga, que está en crisis. Yo solo quiero recordar otra cosa que tendríamos que tener en cuenta los medios de comunicación. El Barcelona el año pasado en la Champions quedó primero de su grupo y le metió un 2-4 al Tottenham. El Tottenham acabó siendo finalista de la Champions. Sí. El Liverpool no fue en la fase de grupos líder de su grupo, sino que fue segundo y con 3 partidos ganados y 3 perdidos. Sí. Y fue el finalista y fue campeón. Sí. O sea, no tenemos que llegar a tanto. O sea, no se define nada ahora. Tranquilo.
Tú desde fuera, Petón, ¿crees que el barcelonismo tiene motivos para estar preocupados con su Barça?
El viejo Antonio Gramsci decía que crisis es cuando el tiempo viejo no se acaba de ir y el tiempo nuevo no se acaba de llegar. Lo cual es bastante bonito y bastante certero. Y según eso...
Bueno, esa frase Petón le viene al Barça ahora mismo, yo creo que como anillo al dedo.
Super. Los tres equipos están en crisis. Los tres están en crisis. Según esa definición. No la que se ha popularizado más, ¿no? Que crisis es... ¡Joder, que es el desastre! No. Según eso, los tres están en crisis. Porque los tres están en esa situación. El Madrid va y le gana a un equipo que está... destrozado en su propia liga. Mirad cómo va el Galatasaray en Turquía. O sea, que es que el Barça, efectivamente, está en esa situación, como está el Atlético de Madrid, está en esa situación. Se sustenta todavía porque uno de los que, desgraciadamente, es que cuando lo pienso, nos dejará un día como futbolista, que es Messi, se va acercando al final, está más cerca del final de su carrera que del principio, fíjate. Y a su compás se mueve el Barça. Busquets, Piqué, tú fíjate en todo eso. Es verdad que encontrará mejores tiempos y que si suman todos los esfuerzos puede que sean campeones de Europa. Pero que este es un equipo decadente, eso es un hecho.
Lo dejamos aquí de momento, amigos. Que me voy con el Español, que hay mucho que hablar también. Petón, Dago, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo,
chao. Chao, chao.
El futbol és un estat d'ànim i el Barça l'hauria de pujar ben aviat.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Óscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Juega el monito para el Chucky, el Chucky, el Chucky. Gol, 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 gol.
Parte, la media docena, llega Cornellà, Espanyol 6, Ludogorets 0.
És aquesta la més gran golejada de la història de l'Espanyol a Europa. L'Espanyol que ja el tenim classificat pels 700 de final de l'Europa League. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Com ha estat el dia després de la golejada?
Bueno, hay que recordar que a los 2 minutos ganaba el Espanyol por 2-0, el Ludogorets se quedaba con 10 y a los 30 minutos se quedaba con 9. Ahora la idea es quedar primero para tener un cruce lo más asequible posible y evitar sobre todo a los equipos rebotados de la Champions, ganando en el campo del campo del Ferencváros. El próximo jueves 28 se consigue la primera plaza a falta de una jornada. Hoy, evidentemente, se ha hablado de ese partido que, como comentaba Adrià Pedrosa, bueno, pues vino un poco marcado por esas circunstancias, pero también del encuentro frente al Atlético de Madrid. Adrià Pedrosa, autor del quinto gol, reconoce que el resultado es algo ficticio, pero que da confianza para ir al Wanda Metropolitano de Madrid a ganar.
La crisis esta que habláis vosotros, no sé yo si estamos en ella, pero sí que es verdad que puede ser un punto de inflexión en el cual ganar en un campo muy complicado como es el Wanda, pero que ya lo hicieron el equipo hace un par de años, creo saber, y simplemente es un partido en el cual vamos a intentar ir tú a tú y a conseguir los 3 puntos.
Se le ha preguntado al lateral de largo recorrido si el Atlético está en crisis, dice que no, como tampoco lo está el Español, aunque lógicamente está en una situación bastante peor, pero está convencido de poder dar la campanada en el Estadio Rojiblanco.
Yo espero un partido, sinceramente, en el cual le vamos a poder meter mucha mano, que le vamos a poder hacer daño, que vamos a jugar como nosotros sabemos, como se están dando estas últimas jornadas, que a pesar de los resultados sí que es verdad que el juego está siendo mucho mejor y que la gente también nos apoye, porque vamos a intentarlo hasta el final y sobre todo conseguir la victoria.
Mañana a las 12, último entrenamiento, lista de convocados donde son Baja, Caleri, Turraspi, Piatti. Domingo, 16 horas, Atlético de Madrid, Español.
Gracias, Juan. Saludo al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es verdad que todo fue de cara, pero bueno, buen festín del Español ayer en Europa, ¿eh?
No, pero para que te vaya de cara tienes que hacer algo más, y yo creo que ayer el equipo ya empezó muy fuerte, con mucha presión, llega el gol de Melendo y a partir de ahí es verdad que todo se pone un poquito de cara, con luego la expulsión de Foster, el jugador de Ludogorets, pero también es cierto que para llegar a esa expulsión Campuzano la fuerza porque le robó un balón. Creo que fue un partido muy intenso por parte de, teóricamente, la línea B del equipo, que son los que están jugando más en la Europa League, y bueno, pues la victoria de ayer te deja ya clasificado para los 16avos de final. Y como curiosidad, para la gente que quiera saber lo del tema del sorteo, si son 32 equipos que llegan a esta fase, 24 de la UEFA Europa League y 8 que son los terceros de la Champions, y hay dos grupos. En el grupo 1, que serán cabezas de serie, están los 12 primeros de los grupos de la Europa League, más los 4 mejores clasificados de los terceros. Por lo tanto, hay posibilidad de que te pueda tocar un tercero de la Champions, pero que teóricamente no sería de los más fuertes. Pero mejor quedar primero que segundo, además. Si quedas primero, tienes 1 millón más de euros de bonificación por parte de la UEFA.
Oye, pensando ya en el partido del domingo en el Metropolitano, ¿crees que algunos de estos que tú dices, línea B, puede hacer dudar de cara al 11 del domingo a Machín o no?
Bueno, yo tengo claro que yo haría jugar a Paul Lozano por Roca.
Partidazo ayer, ¿eh?
Sí, lo tengo clarísimo. Que sería titular. De los que jugaron ayer, la sensación es que Diego López seguro y Bernardo. El resto tengo dudas. Yo creo que el equipo del domingo va a ser Diego López en la portería, con Víctor Gómez y Pedrosa en las bandas. El centro de la defensa, yo no pondría a Naldo. Haría jugar a Calero con David López y Bernardo. El centro del campo, para mí, pero que la lógica es que jueguen Víctor Sánchez, Darder y Roca, aunque yo quitaría a Roca o a Paul Lozano, a Roca, Darder y pondría a Paul Lozano. Uh-huh. Y arriba van a jugar el Chucky y Uley. Uh-huh. Pero eso es una opinión personal, es decir, yo por lo que hemos visto, por los que no jugaron y por los que no estaban convocados, la lógica es que solo jueguen del equipo de ayer titulares Diego López y Bernardo.
A ver cómo será el domingo. Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
A segona divisió, Gil, tenim avui al Girona Tenerife.
A les 9 de la nit, a Montilivi, la gran incògnita, saber si jugarà Estuani o no, que no va poder acabar Oviedo per molèsties a l'abductor. Si està per jugar, serà titular. L'equip ha de continuar evolucionant, parla el tècnic Pep Lluís Martí.
Bueno, manejar els partits en tot moment, és a dir, saber el que hem de fer en cada moment. A partir d'aquí, jo crec que en aquests moments el equip ha de saber jugar quan té el balón, quan no el té, respondre en moments d'adversitats, com el va passar quan el varen fer el gol. Crec que l'equip ho ha interpretat bé, conèixer tots els conceptes tècnico-tàctics que estem inculcant, però evidentment això és un procés un poc més llarg, però crec que els jugadors a poc a poc ho estan entendent.
Baixes confirmades, Adai, Ignasi, Miquel, Jozabet i Coris, entre cotons Juanpe, partit emotiu pel tècnic, han passat a Tenerife. Si el Girona guanya, dormirà en zona de promoció.
Tant de bo. I atenció, Sílvia, que a la Champions femenina tenim en quarts de final un Barça-Atlètic de Madrid.
Dos equips que es coneixen molt bé. Haurem d'esperar, però, fins a la primavera, perquè el partit d'anada es jugarà el 24 o 25 de març a Madrid. Podria ser el Wanda Metropolitano. I la tornada seria l'1-2 d'abril al Johan Cruyff. A més, s'ha sortejat tot el quadre de la Champions femenina fins a la final i no ha anat pas malament, perquè si el Barça passa a semis evitarà el vigent campió, l'Olímpic de Lió. S'enfrontaria el Barça al guanyador del duel entre el Glasgow i el Wolfsburg. Això sí, jugaria la tornada fora. El camp de les Alemanyes segurament són el rival més potent. Per altra banda del quadre, els duels de quarts són Olímpic Bayern de Múnich i Arsenal PSG. Les semifinals 25-26 d'abril o 2 i 3 de maig, la final el 24 de maig a Viena. El tècnic Lluís Cortés lamenta que un equip espanyol quedarà fora per aquest emparellament Atlético-Barça i avisa que les blaugranes no s'han de confiar perquè el partit de Lliga d'aquesta temporada contra l'Atlético va acabar amb 5-1 pel Barça.
Que aquell partit va ser en unes condicions molt, molt determinades. Al final són partits en els quals un equip està molt bé i l'altre no està tan bé, i d'aquí també el resultat. Però crec que l'Atlético Madrid ha demostrat a la Champions que pot competir molt, molt bé. Ho va fer contra el City, però hem de pensar que no serà una eliminatòria fàcil i que segur que l'Atlético intentarà posar-nos les coses molt, molt difícils.
Un Lluís Cortés que ha destacat que la tornada sigui al Johan Cruyff és un gran plus perquè l'estadi els està donant sort.
10 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo programa. De juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto? ¿Verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim bon partit a l'Eurolliga aquesta tarda, Žalgiris-Barça.
Sí, a les 7 de la tarda, la setena jornada també de la màxima competició continental, amb molts al·licients, veure si el Barça pot recuperar el liderat o bé compartit o en solitari de l'Eurolliga, perquè ara el nou líder és el botxí del Barça, el Armani Milán, que va guanyar el Barça l'última jornada de competició europea. Ahir es va imposar el Baskonia. 6 victòries, una derrota. Balanç del Barça, 5 triomfs, una derrota. Aquesta pista de l'Armani Milán la setmana passada, i avui tornarà a jugar, en realitat debut aquesta temporada, Pau Ribas, que ja no forma part de la infermeria del conjunt blaugrana, sí que estan Víctor Claver, Kevin Pangos i Thomas Hertel. Una pista complicada. Per què? Els Žalgiris està 3-3, ja ha guanyat a casa el Real Madrid i el Fenerbahçe aquesta temporada. Del rival i d'aquest detall en parla Nico Mirotić.
Ellos tienen un muy buen campo, con unos aficionados de los mejores que hay en Europa. Vienen de jugar bien. Han perdido algunos partidos que deberían ganar, pero sobre todo contra equipos grandes como han sido Fenerbahçe, Madrid, han jugado bien, han ganado. Entonces, igual que ellos, que todos los equipos que juegan contra Barça se van a motivar.
És el segon partit a Europa de forma consecutiva lluny del Palau. Encara li espera un mes, la setmana vinent el Clàssic, i el Barça que avui, quan acabi el partit a Kaunas, volarà directament cap a Sevilla perquè té partit de Lliga el diumenge al migdia. Per cert, 7 de la tarda, aquest Žalgiris-Barça. Ahir derrota de l'Espart City Lifuni Girona, 71-69 ajustada a pista de l'Arca Dínia, i el conjunt de Fontejau, que de moment no coneix la victòria a l'Eurolliga femenina, és cué de grup.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Un any més, ja està tot a punt a Cervera per la festa de demà dels germans Márquez. Ricard Álvarez, Copelleida, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Tornem a tenir rua a Cervera, i aquesta vegada per partida doble, eh?
Sí, allò que va passar el 2014, que vam dir que era històric i que segurament no es tornaria a repetir mai més a la història, doncs mira, 5 anys han tardat a tornar-ho a fer. Els dos germans Márquez han guanyat el campionat del món. Marc ha repetit el de MotoGP i Àlex ha aconseguit el de Moto2. Déu-n'hi-do, el que va passar el 2014. 2014. El que passa és que, com tu dius, darrerament ens tenen acostumats que o els dos o un dels dos guanyen i, per tant, anem de rua ara al novembre a Cervera. Hi ha una, demà, això serà demà dissabte, a les 5 de la tarda hi ha una roda de premsa, evidentment limitada als mitjans de comunicació, que són a nivell internacional, hi ha totes les televisions, ràdios i diaris de tot el món, i a partir de les 7 és quan comença la rua. Parlaven de... Escolta, quin aforament té? No, és aforament il·limitat, tants com n'hi càpiguin a Cervera. Tants com n'hi càpiguin. L'any passat crec que van fregar o es va passar dels 9.000, les 9.000 persones, ja saps que això de comptar persones doncs es depèn de qui ho conti, però bueno, s'esperen unes 10.000 persones als carrers de Cervera. A les 7 de la tarda sortirà de la Universitat de Cervera, que és on estan fent la roda de premsa, la rua habitual, i que ens durà fins a la plaça Pius 12, on ja ha muntat l'escenari. La gent que està a l'escenari no es mou, però pot seguir la rua a través de pantalles gegants, uh-huh. I la gent que està a la rua, doncs, quan acabi, intentar col·locar-se al final del públic de l'escenari, i llavors ja al final de festa i tot el que puguin fer. I hi ha sorpreses, perquè, clar, no ho hem de saber tot. No sabem què passarà amb la bola del 8, ja saps que aquest any és el 8è del Marc Márquez, i sí. Tampoc sabem què passarà amb el dart de l'Àlex Márquez, que és el que van preparar per la celebració. Alguna cosa hi haurà, però és sorpresa.
Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs demà al Tiempo de Juego. A passar-ho molt bé, Ricard, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
I notícia al món del waterpolo femení. Derrota del Sabadell a la Lliga més de 9 anys després. Víctor.
3.476 dies després, concretament els últims 241 partits que havien disputat a la Lliga. El Mataró ha superat així el campió de les últimes 9 lligues. De fet, ja les van guanyar a la Copa de la Reina del 2015 i fa unes setmanes també a la Supercopa d'Espanya. A Sportscope hem parlat amb Mani Espar, una de les jugadores del Mataró i autora d'un dels 10 gols que va rebre el Sabadell. L'escoltem.
Partit on les meves companyes han fet molt bona feina i hem pogut aconseguir una victòria. Tu vas a jugar un partit amb ganes de guanyar i no penses si l'altre equip porta una ratxa sense perdre-la. Òbviament nosaltres sabíem que teníem opcions i que bueno, seria complicat també jugant a casa seva i nosaltres tornàvem d'Europa amb una setmana complicada, però bueno, nosaltres anàvem a per totes i ho hem aconseguit.
La internacional Annie Spar, per cert, que és una ex-Sabadell, ha demanat no confiar-se per aquest 8-10 a Can Llong, ja que queda molta temporada.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Dono ara el nom del guanyador de les dues entrades per anar demà al Camp Nou a veure el Barça-Celta. Les entrades són per... Bouki. Bouki, felicitats. Ens posem en contacte amb tu. A més de tot el que m'ha explicat, què més tenim al cap de setmana, Sílvia?
Partits destacats a les lligues europees, Liverpool-Manchester City a la Premier, diumenge a 6:15 de la tarda, a la Bundesliga Bayern Múnich-Borussia Dortmund, demà a 6:15 de la tarda, aquí a casa, segona B, Andorra-Sabadell, demà a les 5, Lleida Esportiu Orihuela, diumenge a les 5, Badalona-Nàstic, diumenge a les 5, Cornellà-Llagostera, diumenge a les 6, a la Lliga ACB Fuenlabrada-Baxi Manresa, demà a les 6, Betis-Barça, diumenge a les 12:30, Estudiantes-Morabanc, també diumenge a 12:45, Saragossa Joventut diumenge a les 5, comencen les finals ATP de tennis a Londres, debuten diumenge Djokovic i Federer, i Nadal, si està bé, ho farà dilluns contra Zverev. I en motor, Fernando Alonso i Marc Coma completen el rally Ullaneum a l'Aràbia Saudí. Atenció, que són tercers i demà es disputa l'última etapa.
Superstar.
Lo decía el maestro Fernández abajo. La publicidad va cuando el balón no va a tiempo de Español, Javier de Aro.
Se lleva el balón Ciciño, recupera el Español. Los vamos a Cover Security, porque la seguridad está en Cover Security y en el gol del Bonito.
No, no.
En el gol de Campuzano.
Sí,
acaba
sí,
de marcar
sí.
Campuzano mientras estábamos con Cover Security. Es que no se puede estar en dos sitios a la vez.
Ni siquiera tú, querido Javier. Última hora, Valladolid.
Última hora.
Llista d'Alemanya. Òbviament ha entrat Marc-André Ter Stegen. El Bayern ha informat que Arsène Wenger se li va oferir com a entrenador i que li han dit, sí, gràcies, però estàs molt bé. On estàs, Arsène? Rick Pitino, nou seleccionador de Grècia de bàsquet, i Rubi, tècnic del Betis, ha confessat que amb tant de neguit de preparar el derbi contra el Sevilla se li ha oblidat demanar el vot per correu. Així no, Rubi, així no.
Doncs res, seguiu a la COPE, que a Esports COPE estem pendents de tot, i Gil, la mejor en lo personal.
I no tanto en lo electoral.
Que vagi molt bé.
Gràcies,
arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.